Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Fa uns anys, quan anaves a un sopar de colla en un moment de l'àpat, entre els temes polítics, socials, econòmics i o esportius, sorgia una gran pregunta.
Què?
Heu anat al cinema últimament? Llavors es creava un intens debat sobre quina pel·li caldria anar a veure si no havies vist. La vida dels uns i la vida dels altres es diferenciava molts cops per la qualitat de la pel·lícula escollida. O eres d'art i assaig, o eres de crispetes, o eres un híbrid, és a dir, el que ara anomenem un equidistant. Anys després, la vida ens ha canviat. Normalment al sopar seguim parlant de temes polítics, socials, econòmics i o esportius, però introduïm el tema que ho cura tot. Quina sèrie segueixes? I ara, hi ha els que tenen Netflix o Movistar, els que no tenen res, els que en tenen unes altres més, diguem-ho, menys conegudes, i els híbrids, que ara en diem equidistants. Aquesta matinada, els Oscars de Hollywood han estat l'exemple perfecte d'allò que el vent s'està començant a endur. En lloc de crear una gala per revitalitzar el negoci, han fet un saldo, una rebaixa sense cap fil argumental, sense cap personalitat, entregat a un seguit de pel·lícules que probablement, això ho deixarem pels que en saben, no passaran a la història del cinema. La que més, a qui no han tingut ni la valentia de premiar, és una mexicana anomenada Roma, que ha estat un invent, oh Déu meu, de Netflix, que és una plataforma televisiva. També hi ha el biòpic de Freddie Mercury. També hi ha una història per tots els públics, que de fet és qui ha guanyat la millor pel·lícula, que és Green Book, i para de comptar. La metàfora del presentador, no n'hi ha hagut a la gala, absent, demostra que estan apagant els llums del cinema. Sempre el cinema, meravellós cinema, per decisions absurdes, i tots plegats farien bé de pensar ja a narrar la gran nit de les sèries i no la gran nit de les pel·lícules. Només faltava que dos dies després de la mort d'un dels grans directors de la història del cinema, Stanley Donen, creador de joies del passat com Cantant sota la pluja o Xarada o Dos a la carretera, la gala hagi demostrat poca cintura i s'hagi oblidat del que ha significat Donen per la indústria. Es tanquen sales, es treuen presentadors, s'obliden noms, s'inverteix poc en cinema i a sobre l'Star System es passa a la televisió. Per això, el cap de setmana que ve ens tornarem a preguntar al sopar de la colla quina sèrie estàs mirant, o aquella actriu que ha guanyat un Òscar no serà la reina de The Crown a la tercera temporada, o fins i tot, quin dia es podrà veure per Netflix la pel·lícula de Freddie Mercury? Entre tots el van matar i el cinema solet, tot solet, es va morir. La gala dels Òscars així sembla que ho ha volgut mostrar aquesta matinada. Una pena. Són les 8:03 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Vinga, va, peu a terra, que ja és dilluns. Per fi és dilluns 25 de febrer del 2019.
I aquesta setmana es mantindrà l'anticicló, per tant, sol, boires, nits fredes i dies primaverals, sobretot demà i dimecres.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, destaquem dues incidències a aquesta hora. Un accident a l'A2 que provoca cues de 4 quilòmetres a l'altura d'Esparreguera en direcció Barcelona, i a la C16 ja s'ha obert el carril tallat pel vehicle avariat, que ha estat retirat fa pocs minuts a l'altura de la Floresta, tot i que encara queden aturades des de Rubí en sentit Barcelona.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. La pel·lícula que ha guanyat els Premis Òscar aquesta nit és una que es diu Green Book, en una cerimònia, diguem-ho, que molt més ràpida, però a la vegada molt més avorrida, en una jornada de premis molt repartits.
Yeah. Some guy called over here, a doctor. He's looking for a driver. You interested?
I am not a medical doctor. I'm a musician.
La pel·lícula sobre els prejudicis racials de l'Amèrica dels anys 60 s'ha endut el gran premi de la nit, el de millor pel·lícula, i també el de millor guió i actor de repartiment per Mahershala Ali. Roma, que partia com una de les grans favorites, s'ha hagut de conformar amb els Oscars a millor director per Alfonso Cuarón, fotografia i pel·lícula de parla no anglesa. I la que n'ha sumat més ha estat Bohemian Rhapsody en 4, 3 de categories tècniques, i la de millor actor per la transformació de Rami Malek en Freddie Mercury. Tot en una gala que clarament ha punxat el recurs de substituir l'anomenat mestre de cerimònies per una desfilada constant de lliuradors de premis. L'ha fet més àgil, ha durat la cerimònia en poc més de 3 hores, però sense cap tipus de gràcia i molt avorrida. Informa Anna Felipe.
El número inicial, el de Queen amb Adam Lambert, ha passat sense pena ni glòria. Ha estat un inici profètic d'una gala que ha anat pel mateix camí. Sense presentador no hi ha hagut l'irònic monòleg inicial i les poques intervencions amb gràcia han estat la de Melissa McCarthy amb un look estrafolari per reivindicar que l'Oscar a millor vestuari ha de ser precisament pel que no crida l'atenció, i la que han fet les primeres de sortir, Tina Fey, Amy Poehler i Maya Rudolph.
We are not your host.
No som les presentadores, però estarem aquí prou temps perquè demà els que ens vegin creguin que ho som.
Per tots els que estan confosos, ràpidament us direm que no hi ha presentadors avui. No hi ha categoria de la pel·lícula més popular i Mèxic no pagarà el mur.
Mexico is not paying for the wall.
En general, la quarantena de lliuradors i presentadors de pel·lícules no han volgut sortir del guió i les excepcions les han protagonitzat el xef José Andrés amb unes paraules a favor de les dones i els immigrants o aquest d'art en castellà de Javier Bardem contra Donald Trump.
No hay fronteras, no hay muros que frenen el ingenio y el talento.
Sort n'han tingut els organitzadors de la gala de la química que ha sorgit entre Lady Gaga i Bradley Cooper quan han cantat en directe Shallow, la guanyadora de l'Oscar a millor cançó, i que s'ha convertit en un dels millors moments de la nit. In the shallow, in the shallow, in the shallow, we're far from the shallow now.
Com deien, Green Book s'ha emportat l'Oscar a la millor pel·lícula en un repartiment de premis molt equilibrat. Bohemian Rhapsody és la que s'ha endut més, 4. Green Book 3, els mateixos també 3 que el que ha aconseguit Roma d'Alfonso Cuarón. Hollywood, doncs, que s'ha resistit a apostar per una pel·lícula de Netflix, Anna.
Sembla que Hollywood es resisteix a l'streaming. Roma, la pel·lícula de Netflix d'Alfonso Cuarón, que partia com a gran favorit amb 10 nominacions, s'ha hagut de conformar amb els Oscars a millor director, pel·lícula de parla no anglesa i fotografia. Com si entreveiés que l'Oscar a millor pel·lícula no seria per ell, Alfonso Cuarón ha aprofitat el discurs del premi a millor director per reivindicar la importància de les treballadores domèstiques.
Oh yeah, no em canso de pujar. Vull agrair a l'Acadèmia que hagi reconegut una pel·lícula que se centra en una dona indígena, en una de les 70 milions de dones que fan serveis domèstics a tot el món, sense drets. La nostra feina és dirigir la mirada cap a llocs on molta gent no hi mira.
El gran premi de la nit, el de millor pel·lícula, ha anat a parar a Green Book, que també ha sumat el de millor guió original i actor de repartiment per Mahershala Ali. Però si ens fixem en la pel·lícula que ha acaparat més estatuetes és Bohemian Rhapsody. Se n'han dut 4, millor muntatge, mescla i muntatge de so, i el de millor actor per Rami Malek, que ha recordat el paper transgressor de Freddie Mercury.
Penso en aquell nen que, si de petit li haguessin explicat això, no s'ho hauria cregut. Aquell nen volia aclarir-se les idees. Lluitava contra la seva identitat. Si li haguessin dit que en el futur es faria una pel·lícula sobre un immigrant gay, el fet que estigui vivint aquesta història és fantàstic, perquè sóc fill d'immigrants egipcis que van venir als Estats Units. Conservaré aquest moment tota la meva vida. The rest
of my life. Olivia Colman, protagonista de La Favorita, ha rebessat l'Oscar a millor actriu a Glenn Close. Completen els premis d'interpretació el de Regina King com a millor actriu de repartiment per al blues de Beale Street. Del palmarès també destaquen els 3 Oscars de categories tècniques per Black Panther, el de perruqueria i maquillatge per El Vicio del Poder i el de millor guió adaptat per Infiltrado en el Ku Klux Klan i un combatiu Spike Lee.
Vull lluar els meus avantpassats que van ajudar a construir aquest país, però que van suportar el genocidi del poble negre en aquest país. Les eleccions presidencials estan a la cantonada. Tots hem d'estar al lloc correcte de la història. Hem de fer la tria bona entre l'odi i l'amor. Hem de fer el correcte. Let's do the
right thing. En animació no hi ha hagut ensurts i Spider-Man, un nou univers, ha repetit l'èxit dels Globus d'Or i s'ha endut l'Oscar.
Per cert, amb el tema de la pel·lícula Roma, d'Alfonso Cuarón, hi ha un gran debat. Un gran debat. Només cal recordar el que hi escrivia John Carlin en el seu article dominical de cada diumenge, vaja, de La Vanguardia. Diu que he comentado Roma con varias personas que la han visto, escriu Carlin. Se dividen en dos, las que han sucumbido fascinadas al rum-rum, que es una obra de arte, y las que aguantaron hasta el final y se aburrieron como ostras o después de media hora se rindieron y salieron del cine a hacer otra cosa. Las primeras son en todos los casos gente cool, culta y sofisticada, que lee libros, va a galerías de arte, aprecia la música de Bach, procuran usar bolsas de plástico y detesta Donald Trump. Los segundos tienden a pertenecer a aquel sector más extenso de la burguesía que se interesa más por lucir un buen coche en el garaje mensaje que un tejido indígena en la pared, que sigue el fútbol, prefiere la carne al tofu y que no se desvela pensando en el calentamiento global. Yo que caigo entre los dos bandos, libros, back, fútbol, carne, no solo entiendo a las que se fueron después de media hora, sino que creo que pocos se perdieron, porque no pasa nada. Si voy al cine es que quiero historias, historias con principio y fin, que me cautiven porque los protagonistas intentan superar algún reto. Pueden ser historias de amor o de guerra o de detectives o de astronautas o de políticos o de vaqueros o de kung fu, de lo que sea. Solo pido una historia, por favor, una historia que, como toda buena historia, contiene un mínimo de suspense, cosa de la que carecen las primeras tres cuartas partes de La Favorita a recibir el premio de la Academia de Hollywood a mejor película del año. Y Segueix Carrin, es que era magnífico. Es que no entiendes, me dicen los fans de Roma, es que no te has fijado en la belleza de la fotografía. Sí me fijé, muy buena, y por si alguien no se llegara a enterar, dieron la película en blanco y negro, un astuto reconocimiento de parte del director. Buena jugada, maestro, funcionó, y dio Carlin. Pero si la fuerza de Roma reside en la fotografía, ¿para qué verla en imágenes que se mueven durante dos horas seguidas? Mejor que la reduzcan a 20 fotos en una galería de arte. Así la gente puede elegir si se queda 10 minutos o 10 horas. És John Carlin parlant de Roma. Una pel·lícula que per cert li va agradar molt a Toni Vall, que ha seguit aquesta nit la gala dels Oscars i que ara la comenta aquí al Món RAC1.
Sense presentador, sense acudit, sense talent i sense respecte pel passat, per la història i per la gent que els ha construït, que els ha fet com són. És absurd, és gravíssim i és injustificable que la gala dels Oscars no hagi homenatjat Stanley Donen, que va morir fa dos dies i que és un dels artistes més influents i rellevants de la història del cinema. Què costava una miserable menció, una trista foto al final de l'In Memoriam? Què costava que Barbara Streisand pronunciés el seu nom? Aquest desastre és coherent amb el descontrol de no tenir presentador, de voler donar premis durant la publicitat i de tenir un sentit de l'espectacle tan ranci i tan poc generós. Res en contra del fet que una molt bona pel·lícula com Green Book hagi guanyat el Premi Gros de la nit, però s'ha perdut l'oportunitat de coronar sense discussió una obra tan fora de sèrie com Roma. És clar que els tres Oscars recollits per Alfonso Cuarón no són poca cosa, i tampoc ho és que un gran cineasta com Spike Lee hagi tingut per fi el reconeixement que mereixia. La gala de Netflix, li deien, la gala més ràpida de la història, la gala de Queen. Tot és cert i tot és igual, perquè el que importa no hi és. No hi ha il·lusió, no hi ha ganes de connectar amb la gent. Hi ha burocràcia, formulisme, molta pressa i poca història.
A partir de les 11 aquí al Món RAC1 parlarem d'aquesta gala dels Oscars des d'un punt de vista televisiu amb Víctor Amela i David Broch i des d'un punt de vista cinematogràfic amb Toni Vall i Fausto Fernández. 8 i 12 minuts, 3 anys després de l'última vaga, avui comença una nova edició del Mobile World Congress en què es podran repetir els problemes de mobilitat. Els treballadors del metro de Barcelona fan vaga des d'avui fins dijous, uns dies en què es torna a posar a prova la ciutat. Una ciutat, per cert, que està climatològicament perfecta. El Mobile arriba carregat de novetats i caldrà veure si aquests problemes i aquestes protestes i el xoc institucional entre Catalunya i l'Estat l'afecten o en queden absolutament al marge. Anem a pams i comencem fixant-nos a la mobilitat per la vaga de metro. Hi haurà aturades de 2 hores per torn. La primera ha començat a les 7 del matí i s'allargarà fins d'aquí 3 quarts d'hora, a les 9. Durant aquestes 2 hores circulen la meitat dels convois. Última hora és de la plaça Espanya de Barcelona, Josep Ferrer.
Els usuaris del metro han d'esperar uns 5 minuts de mitjana entre tren i tren, el doble del que és habitual. A l'estació de plaça Espanya de la línia 1 del metro es produeixen algunes aglomeracions on es creuen la gent que espera el metro amb els que volen sortir del metro per anar a buscar ferrocarrils de la Generalitat. Per megafonia s'informa de la vaga en català i en castellà i des de fa una estona també es fa en anglès. L'aturada d'ara acabarà a les 9 del matí. Les properes aturades seran entre les 4 i les 6 de la tarda amb el 50% de serveis mínims i entre les 22:50 i fins la finalització del servei amb el 30% de serveis mínims.
A banda, aquest serà un mobile sense les grans companyies de BTC. L'Ajuntament, la Guàrdia Urbana i els taxistes han dissenyat un circuit especial per facilitar aquesta mobilitat, però l'aeroport n'ha quedat fora i el sector alerta que hi pot haver una mica de caos. Per cert, que avui, si obriu els diaris, trobareu un anunci de Cabify, la plataforma BTC que ha decidit marxar de Barcelona després de la regulació del sector i la polèmica amb els taxistes. L'anunci diu: Barcelona, et trobem a faltar. I afegeix: aquests dies estan atrafegats, ens encantaria continuar portant-te com ja fem a altres 130 ciutats arreu del món. Continuar movent la teva gent, la teva cultura, els teus carrers. Barcelona no s'atura i és per això que et trobem a faltar, Barcelona. Els que també fan vaga aprofitant el mobile són els treballadors de les taquilles de canvi de monedes de l'aeroport del Prat. Els congressistes que aterrin avui a Barcelona i tinguin pensat fer el canvi de moneda al mateix aeroport ho hauran de fer en un altre lloc. Un any més, aquest mobile arriba amb el xoc institucional entre Catalunya i Espanya. Ahir al vespre, durant el sopar inaugural al Museu Nacional d'Art de Catalunya, tothom va aprofitar per explicar la situació política i cadascú la va portar al seu terreny. El rei Felip VI va destacar la bona salut de la democràcia.
Spain has become in its own right.
Espanya s'ha convertit en una de les 20 democràcies plenes reconegudes internacionalment i la nostra democràcia ha aconseguit el grau més alt de prosperitat de la seva història. Avui Espanya té unes institucions sòlides i una força política i econòmica.
En ple judici pel procés, la ministra d'Economia, Nadia Calviño, va defensar la separació de poder. Estem parlant del mobile tot això, eh? Hi ha un congrés de telefonia mòbil, en fi.
Over the last 40 years,
durant els darrers 40 anys, Espanya s'ha consolidat com una de les democràcies més avançades del món, amb unes institucions sòlides i separació de poders. La llei està protegida.
The rule of law is protected.
I Mobile World Congress. El president Quim Torra recordant Carles Puigdemont i el seu govern. Això sí, en aquest discurs no va parlar ni de presos polítics ni d'exiliats.
3 years ago, it was president Puigdemont.
Fa 2 anys era el president Puigdemont el que feia discurs de benvinguda. El vull recordar, i també els membres del seu govern, que no poden estar avui amb nosaltres.
I l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, defensant els valors republicans.
In a world threatened by...
En un món amenaçat per l'augment de la por, el populisme d'extrema dreta, hem de trobar una nova oportunitat per l'esperança, una nova oportunitat pels valors republicans. Llibertat, igualtat i fraternitat per tothom.
And fraternity for all.
Va ser un sopar marcat per la fredor entre Quim Torra i Felip VI. Adrià Santasusagna.
La tensió entre Quim Torra i Felip VI era evident en tot moment. Torra va arribar acompanyat de Jordi Puigneró, que duia una corbata groga ben visible. De fet, el conseller va anar de bracet tota l'estona amb el president, gairebé fent d'escorta, mentre saludava els ministres, empresaris i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Abans que arribés el rei, els equips de protocol van avisar el president i l'alcaldessa, que de seguida van abandonar la sala per evitar saludar el monarca. Això sí, durant el còctel previ al sopar i fora de les càmeres, Torra i Felip VI es van donar la mà, una salutació molt freda i que no va anar més enllà d'una encaixada de mans, segons expliquen testimonis de la trobada. Durant el sopar, Torra se'l va veure desubicat, sense Puigneró a prop. El president li va tocar seure al costat dels ministres Pedro Duque i Meritxell Batet. Davant seu hi tenia el rei, amb qui no es va dirigir la paraula. Només hi va haver una aproximació per part del monarca, que amb un gest de mans li va indicar que ja podia seure. Durant els discursos, el rei mirava embadalit la cúpula del MNAC, Colau mirava el mòbil i Torra estava poc pendent de les paraules del rei, tot plegat en un sopar que es va fer en horari europeu a les 8 del vespre perquè tots ells poguessin anar aviat cap a casa.
Ja sabem que tot això és el protocol, però en fi estem parlant del Mobile World Congress, d'un congrés de telefonia mòbil i cadascú parlant del seu problema polític dins d'una sala. En fi, que això dins del MNAC, fora un miler de persones van participar de la manifestació convocada pels CDRs en protesta per la presència del rei. Es van viure alguns moments de tensió quan els manifestants van llançar ous i pintura als Mossos que els impedien el pas. Els agents van identificar algunes de les persones que participaven, que va durar unes 3 hores. Es van cremar diverses banderes espanyoles i també fotos del rei. Aquesta serà la 13a edició del Mobile a Barcelona i la ciutat té contracte per acollir l'esdeveniment fins l'any 2023. Des del Mobile World Capital, l'entitat responsable d'aquest esdeveniment, demanen que les administracions garanteixin estabilitat i seguretat perquè la ciutat pugui continuar organitzant el Congrés. Xavi Sierra.
Malgrat que des del Mobile World Capital asseguren que ni les vagues, ni les protestes contra el rei, ni la nevada que va caure l'any passat van afectar el funcionament del Congrés, sí que demanen que hi hagi una certa estabilitat. El CEO de l'entitat, Carles Grau, explica a RAC1 que cal garantir que els transports i les infraestructures de telecomunicacions funcionin a ple rendiment per garantir la continuïtat del Mobile a Barcelona.
Cuidar molt mobilitat i seguretat. La seguretat no solament física i jurídica, sinó assegurar que els congressistes tenen un marc de seguretat, que hi ha un marc de mobilitat, que tot el tema de les línies de comunicacions, infraestructures, tant de transport públic, de metro, de taxis, de rodalies, funcionen a la perfecció, i probablement el repte més important és que aprofitem aquesta capitalitat per deixar un llegat al nostre país.
Grau assegura que Barcelona és una de les ciutats líders a nivell mundial en investigació i implementació de la tecnologia 5G i demana no desaprofitar esdeveniments com el Congrés Mundial de Telefonia Mòbil per augmentar la potència tecnològica de la ciutat.
En tot aquest context, el Mobile obrirà portes aquest matí. Mòbils amb pantalles plegables preparats per a connexió 5G o amb intel·ligència artificial seran els grans atractius. De fet, ahir algunes de les grans marques com Huawei, Nokia o Xiaomi ja van presentar les novetats. La principal aposta a Huawei es diu Mate X, un mòbil amb una pantalla de 8 polzades que es doblega. Només fa 11 mil·límetres de gruix, té una capacitat de 8 gigas i està preparat per connectar-se al 5G. Això implica que pot descarregar fins a una giga de dades en només 3 segons. El Mate X constarà gairebé 2.300 euros i sortirà a la venda a mitjans d'aquest any. Nokia també ha presentat novetats. La principal és un telèfon amb 5 càmeres. Juntes capturen imatges de manera simultània i les fusionen en una fotografia de 12 megapíxels. Xiaomi ha adaptat el model MIMIX3 a la xarxa 5G. En aquest cas, el mòbil costarà uns 600 euros i estarà disponible al mes de maig. Microsoft també ha donat a conèixer unes ulleres de realitat mixta. A banda de telèfons mòbils, el mobile d'aquest any també tindran un paper destacat als cotxes autònoms i es parlarà molt de seguretat i d'ús de dades. A aquesta hora ja hi comença a haver moviment al recinte de la Gran Via de la Fira de Barcelona, informa Helena Soler.
Doncs Intelligent Connectivity, connectivitat intel·ligent és el nom d'aquesta edició que ja ha obert portes i que precisament tindrà dos grans temes, el 5G i la intel·ligència artificial. La xarxa 5G, que s'ha de començar a desplegar a finals d'any, però que ja es podran trastejar els primers telèfons preparats per connectar-s'hi. Un d'ells és el que va presentar ahir Huawei, que també s'assuma a una altra de les grans tendències, aquestes pantalles que es pleguen i que també incorpora Samsung. Els experts, però, s'ho agafen amb molta cautela, com ha explicat a RAC1 el professor de la UOC, Carles Garrigues.
Caldrà veure si això a nivell dels consumidors, si això és una tecnologia que realment rep acceptació, que la gent ho veu útil i és una tecnologia per la qual els fabricants aposten en el futur i segueixen fabricant telèfons, o realment al final això potser acaba tenint més desavantatges que no pas avantatges.
El Congrés també és un gran aparador per les empreses catalanes. Un centenar hi presentaran les seves novetats, la xifra més alta fins ara.
Des que el Mobile va aterrar a Barcelona l'any 2006, a més de que ha duplicat el nombre d'assistents, ha passat de 55.000 a 107.000. I enmig de tot això, aquestes amenaces permanents de deixar Catalunya, Montse Martí.
Sí, el màxim responsable del Congrés, John Hoffman, va admetre fa unes setmanes que l'any passat va estar a punt de marxar, però que tot i que el Congrés té molts pretendents, no n'hi ha cap com Barcelona. Aquesta hora és hora d'entrada dels congressistes al Mobile. Se n'esperen 107.000, més de la meitat dels quals són càrrecs executius de companyies que venen de més de 200 països. El Congrés de Telefonia Mòbil va arribar a Barcelona, com deies, el 2006, després de passar per Berlín, Lisboa, Atenes, també Madrid i Canes, on hi va estar 10 anys. Les xifres, però, d'aquell Mobile no tenen res a veure amb les d'ara. L'espai d'exposició ha passat dels 56.000 metres quadrats als 120.000 i s'han gairebé doblat les empreses que hi venen a presentar novetats. Entre les xifres macro també hi ha la que fa referència a la xarxa wifi del recinte, una de les més grans del món. Permet fins a 64.000 connexions simultànies. Aquest matí es farà d'aquí una estona la inauguració oficial del Congrés amb el tradicional passeig de les autoritats. Aquest any acompanyaran el màxim responsable del Mobile els presidents català i espanyol, que es tornaran a trobar després de sopar ahir, i el rei Felip VI també hi serà, i les alcaldesses de Barcelona i l'Hospitalet.
Escoltem ara el comentari del periodista expert en noves tecnologies i col·laborador del món a RAC1, Jordi Selles.
Intel·ligència connectada. Aquest és el lema del Mobile World Congress d'enguany, clarament enfocat en com la intel·ligència artificial impactarà en les nostres vides en les activitats més quotidianes que ens puguem imaginar. Se'n preveu un mercat de més de 60.000 milions d'euros per l'any 2020. El ritme del Congrés arriba marcat per la velocitat del 5G i de totes les coses que ja s'han presentat els dies previs a la inauguració. Està clar que aquest serà l'any de les pantalles flexibles. Les vam veure amb Samsung la setmana passada i a Huawei ahir mateix. També de la realitat augmentada, a través de les ulleres d'hologrames presentades a l'espectacular esdeveniment de Microsoft o de les aplicacions dels nous LG. També veurem mòbils amb moltes càmeres integrades com les del Nokia número 9 i aparells capaços de carregar-se i passar-se arxius simplement tocant-se l'un a l'altre. Intel·ligència i capacitat de connectar-se. Tant de bo el lema del Congrés d'aquest any pugui ser una motivació no només pels que es dediquen a la tecnologia i la comunicació.
Parlant de tecnologia, ja sabem qui farà l'últim relleu de la torxa olímpica als Jocs de Tòquio del 2020. De l'any que ve serà el SkyDrive. Es tracta d'un cotxe volador que s'elevarà fins al paveter de l'Estadi Olímpic de Tòquio per encendre'l i donar el tret de sortida als Jocs. Segons llegim a la contraportada de l'Expansió, el projecte és de la start-up Cartivator i ha comptat amb el suport de Toyota des del primer moment, a més de la col·laboració de Panasonic, Fujitsu i NEC. Ja se n'han fet les primeres proves. Al desembre, els enginyers, aquest desembre passat, van aconseguir fer volar un prototip del cotxe a escala real i esperen que aquest estiu puguin repetir-ho amb un pilot humà. El vehicle es mourà amb energia elèctrica gràcies a unes bateries que es recarreguen amb l'impuls del cotxe, que es podrà elevar fins als 150 metres. A l'aire arribarà als 100 km per hora, mentre que a terra no passarà dels 60. Això a l'engròs. En més petit, dos joves de 25 anys de Barcelona han creat una aplicació que facilitarà pàrquing privat a una hora, a un euro l'hora. Segons llegim el periòdico, l'aplicació obre la porta del garatge i guia el conductor fins a la plaça on ha d'aparcar. L'aplicació es diu Park i el propietari de la plaça la pot posar a lloguers només les estones que la tenen lliure. El 70% de l'import se'l queda l'amo de la plaça, un 5% la comunitat de propietaris i el 25% restant l'empresa. Ara mateix hi ha només 22 places disponibles, de 9 finques diferents, i l'aplicació ja compta amb 3.000 usuaris. A l'estiu esperen poder arribar a les 50 finques i uns 5.000 usuaris. Aquest matí comença l'Audiència Nacional el judici contra Sandro Rosell. L'expresident del Barça i el seu soci, Joan Besolí, estan acusats de blanqueig de capitals i d'organització criminal per un cas vinculat a la venda dels drets televisius dels partits de futbol amistosos de la selecció del Brasil. Dimecres passat, en una entrevista aquí al Món RQ, Sandro Rosell negava de totes haver pagat comissions irregulars.
Si tu hi trobes alguna explicació, digue-m'ho. Soc innocent al 100%. No hi ha cas.
Sandro Rosell fa gairebé 2 anys que està en presó preventiva. El judici començarà a les 10 del matí. Última hora des de l'Audiència Nacional, informa Jordi Bracons.
A Rosell se'l considera el cervell d'un entramat empresarial per desviar i repartir-se gairebé 15 milions d'euros amb l'expresident de la Federació Brasilera de Futbol, Ricardo Teixeira. La Fiscalia demana 11 anys de presó i 59 milions d'euros de multa per l'expresident blaugrana, empresonat preventivament des del maig de 2017. Se l'acusa de fer d'intermediari il·legalment en la compravenda dels drets audiovisuals de 24 partits amistosos de la selecció del Brasil entre els anys 2006 i el 2009. Rosell i Besolí, el seu soci, haurien aconseguit desviar més de 8 milions d'euros a un compte andorrà propietat de Ricardo Teixeira. A més, a l'expresident blaugrana i a la seva dona, Marta Pineda, se'ls acusa d'haver-se embutxacat més de 6 milions i mig d'euros, uns fets que haurien passat l'any 2011 quan ja era president del Barça. Per endur-se'ls, hauria utilitzat diverses empreses pantalla ubicades a paradisos fiscals per enviar, finalment, els diners a comptes andorrans dels seus testaferros. Rosell, quan es considera del tot innocent i denuncia una persecució judicial, declararà previsiblement entre avui i demà a l'Audiència Nacional i el judici s'allargarà fins a finals de març.
4 minuts i 2:15, el viatge d'Inés Arrimadas a Waterloo s'ha tancat sense cap reunió amb Carles Puigdemont. Malgrat que el president exiliat li va deixar la porta oberta de la Casa de la República, vaja, mig oberta, la líder de Ciutadans no va entrar-hi i es va limitar a fer un discurs de 10 minuts. Puigdemont li ha retret via Twitter que no aprofités el desplaçament per reunir-se amb ell.
Arrimadas ve a Waterloo a fer un show amb un grup molt reduït de seguidors, però no té el coratge suficient per passar per la porta i venir a enraonar amb mi. Tot aquest muntatge per acabar fugint al cap de pocs minuts. Cap sorpresa. Ciutadans va venir a la política per fer i ser això.
El de Bèlgica va ser el primer acte d'Inés Arrimadas des que dissabte va confirmar que serà la candidata de Ciutadans per Barcelona a les eleccions espanyoles del 28 d'abril. Un anunci que, malgrat que es podia intuir, no deixa de sorprendre, tenint en compte del que deia fa 3 setmanes el Salvados a la Sexta amb Jordi Évole.
A mi me gustaría ser presidenta de la Generalitat de Catalunya y que Albert Rivera sea el presidente del gobierno de España.
Y una vez eso suceda, ¿qué puede suceder? ¿Te gustaría un día ser presidenta de España?
Ya, no, la verdad es que tengo tanto trabajo por delante en Cataluña que a mí mi objetivo político a corto plazo, evidentemente, inmediato, es el de la presidencia de la Generalitat y creo que además eso requiere unos tiempos bastante largos, así que ni me lo he planteado, la verdad.
Sí, com sigui, l'encara cap de l'oposició a Catalunya va anar a Waterloo acompanyada de la resta de diputats del partit i amb una pancarta en què deien a Puigdemont que la república no existeix. Des de Brussel·les informa el corresponsal de RAC1, Dani Rovirosa.
Va ser arribar, parlar menys de 10 minuts i marxar. Arrimadas va tenir sempre la casa de Puigdemont a l'esquena i no va veure com la porta s'obria just quan va començar el seu discurs, en un símbol clar per convidar-la a entrar. Ella no es reuneix amb fugats de la justícia, va dir, i parlant cap a la premsa, va reclamar a Puigdemont que declari al Tribunal Suprem.
Si este señor tuviera una mínima, un mínimo ápice de dignidad, estaría hoy dando la cara en España ante los tribunales por todas las fechorías que ha hecho y sobre todo por romper la convivencia en Cataluña. Ciudadanos hace lo que el gobierno no hace, que es tratar a este señor como lo que es, un fugado de la justicia, no un jefe de estado de un país independiente.
Discurs de menys de 10 minuts i de seguida va quedar l'esplanada de davant la casa pràcticament buida.
I hi ha hagut reaccions al que va fer Inés Arrimadas, la consellera de Presidència, Elsa Artadi.
Només fa que confirmar amb fets, que són les realitats, el que fan veure que no és amb les paraules, i és que el lideratge de l'independentisme, la legitimitat del moviment independentista ha passat pel president Puigdemont.
I el president del Parlament, Roger Torrent.
És evident que és un xou. Hi ha qui pensa més en 10 segons de televisió d'avui que en els 10 propers anys.
El que també porta cua és la piulada masclista que va fer l'actor i humorista Toni Albà sobre Inés Arrimadas, en què l'equiparava amb una prostituta.
Bon viatge a Waterloo. Vigila, no passis de llarg i vagis a petar a Amsterdam. Allà estaries com a casa i, a més, tindries tots els teus drets laborals respectats.
D'entrada, la mateixa Arrimadas ho ha qualificat de masclista i repugnant.
El odio del nacionalismo no tiene límites. Este colaborador estrella de TV3, que se lleva un pastizal pagado por todos los catalanes, vuelve a atacarme por mis ideas, esta vez con un insulto machista y repugnante. No nos callarán y les ganaremos en las urnas.
Toni Albà s'ha quedat pràcticament sol. Tant el programa Polònia de TV3 com el Toni Soler se n'han desmarcat en diverses piulades. Polònia ha deixat clar que la direcció del programa i Minoria Absoluta no comparteixen en absolut el contingut del tuit d'Albà i que els insults i les desqualificacions de tipus masclista no encaixen en la seva manera d'entendre l'humor. També en Toni Soler ho ha comentat amb un missatge escuet però molt contundent.
Ni punyetera gràcia, Toni.
També diversos polítics han sortit a defensar. La cap de l'oposició des de tots els arcs parlamentaris, la popular Andrea Levy, la socialista Eva Granados, el regidor de Barcelona en Comú, Jaume Asens, o la diputada de la CUP, Natàlia Sánchez. De tot plegat, escoltem ara els dos comentaris de dos col·laboradors del món RQ. El primer és de la periodista de Crònica Global, Laura Fàbregas.
La canallada taverniana de Ciutadans a Waterloo ha tingut un èxit inesperat, que és que el més gran canalla de tots els catalans, el còmic Toni Albà, hagi titllat de prostituta a Arrimadas per Twitter. Sí, aquest bufó és la versió nostrada del còmic italià Beppe Grillo, que va fundar el partit populista Moviment 5 Estrelles, que a dia d'avui governa Itàlia amb els xenòfobs de la Lliga Nord. L'única diferència amb Grillo és que els italians no l'havien de pagar a través de la televisió pública. Dos bufons, però no de la cort. I és que, ironies de la vida, la monarquia constitucional és una institució massa civilitzada per Toni Albà. El rei, exercint amb dignitat el seu càrrec, ha recordat de nou que Espanya és una democràcia plena. Per contra, el nostre bufó ha fet de la manca de respecte cap a l'adversari polític la seva marca d'identitat. Albà és el nostre bufó sense cort. Al seu costat, qualsevol canallada com la de Waterloo brilla més enllà de tot pronòstic.
I el segon és del periodista del Nació Digital, Oriol Marc.
Dues portes obertes uneixen què ha passat a Waterloo i a la inauguració del Mobile World Congress aquest cap de setmana. Si fem memòria, el 4 d'octubre del 2017 va ser Carles Puigdemont qui va deixar una porta oberta en la declaració institucional que va fer a Palau per respondre al discurs de Felip VI, que va avalar la violència policial contra el referèndum i va avançar l'aplicació de l'article 155. La segona porta oberta, d'ahir al matí, també la va deixar Puigdemont a l'anomenada Casa de la República com a resposta a una de les últimes performances d'Inés Arrimadas com a cap de l'oposició abans d'abandonar la sucursal i fer el salt a Madrid. Els presos i els exiliats són una veritat incòmoda per a l'Estat, especialment ara que el judici al Suprem porta dues setmanes en marxa, de manera que és perfectament normal que el president Quim Torra ho recordi davant de Felip VI. El rei espanyol, allunyat del paper d'àrbitre, no se'l podrà escoltar com a testimoni durant el judici, i és una autèntica llàstima perquè res del que ha passat no s'entén sense ell. Hi ha una cosa que és segura, però, de portes, el Suprem no n'obrirà cap ni una.
El diari digital elplural.com publica avui que Albert Rivera serà cridat a declarar com a testimoni en un judici contra un periodista que acusa Ciutadans de finançament irregular. El judici és contra el periodista d'Intereconomia, Enrique de Diego, que va publicar una notícia en què sostenia que la formació taronja s'havia nodrit de diners provenients d'una trama dirigida per Ignacio Aguado, un dels dirigents de Ciutadans. Aquesta acusació va ser contestada amb una denúncia i ara aquesta denúncia ja està en plena instrucció. La defensa del periodista ha demanat que Albert Rivera comparegui com a testimoni i, segons aquest digital, el judici hauria acceptat aquesta petició i, per això, el líder de Ciutadans hauria de passar pels jutjats. Coincidint amb això, continuen sortint en comptagotes informacions que vinculen la candidata de Ciutadans a la presidència de la Comunitat de Madrid amb una compra fraudulenta de casa seva. Des de fa dies, la premsa de Madrid va publicar notícies en què quedaria demostrat que Villacís va pagar el seu domicili a través d'una empresa a nom d'ella i el seu marit per pagar menys impostos. Des d'aleshores, Villacís s'ha esforçat en demostrar que es va desmarcar d'aquella operació. Doncs bé, avui l'ABC hi torna amb un document que compromet aquesta versió. Segons el diari, Villacís va falsejar el document que va presentar per demostrar que s'havia donat de baixa de l'empresa. La candidata de Ciutadans per Madrid va mostrar un paper segons el qual ella havia cessat com a administradora el 2011. Doncs bé, avui l'ABC explica que aquest paper en realitat està en data de març del 2018, és a dir, 7 anys després, i quan ella ja era la cap de llista de Ciutadans a Madrid. A tot això, la Generalitat i el govern d'Espanya han continuat les reunions bilaterals després del trencament oficial del diàleg. Segons llegim el periòdico, els consellers i ministres han fet fins a 3 trobades més les últimes 2 setmanes. Les reunions les han mantingut el conseller de Territori, Damià Calvet, amb el ministre de Foment, José Luis Ábalos, i la consellera d'Empresa, Àngel Chacón, amb els ministres Pedro Duque primer i Reyes Maroto després. Les trobades han intentat servir per desbloquejar les lleis impugnades pel govern de Mariano Rajoy. Encara en clau política, el projecte de la Crida impulsat per Carles Puigdemont no ha quallat. Ho diu literalment el diputat del PDeCAT al Congrés, Jordi Xuclà, que en una entrevista al periòdico constata el fracàs del moviment que lidera Puigdemont. Xuclà diu que no és membre de la Crida, com tampoc ho és el president del PDeCAT, David Bombay, encara que va dir que tots els que són del Partit Demòcrata també són de la Crida. El diputat al Congrés recorda que la Crida va néixer amb la voluntat d'aglutinar tot l'independentisme, però això no s'ha complert i a mesura que han anat passant els mesos el projecte s'ha esllanguit i ha quedat en un no-res. Encara és una associació, no un partit, i hi ha tres eleccions a la cantonada. Per això Jordi Xuclà reivindica el PDeCAT, considera que té l'estructura, la solvència i la tradició per elaborar candidatures de pes. 34 minuts, el judici pel procés entre la tercera setmana. Jordi Cuixart i Carme Forcadell tancaran demà les declaracions dels acusats. Ho faran en una sessió que començarà a 9:45 i que s'espera que torni a ser maratoniana. El president d'Òmnium preveu contestar les preguntes de la Fiscalia, però no les de l'Advocacia de l'Estat, perquè considera que és una vergonya que criminalitzi una entitat cultural. L'expresident del Parlament de Catalunya, en canvi, sí que respondrà als advocats de l'Estat i també als fiscals. Òmnium ha tornat a convocar un acte per seguir la declaració del seu president. Demanen a tothom que vulgui vagi demà a la seu de l'entitat a Barcelona a partir de les 9 del matí. Després d'aquesta sessió, en principi, ja no sentirem més els dos acusats fins al torn que s'anomena d'última paraula. A partir de dimecres començaran a declarar els testimonis, per exemple, al matí, Artur Mas, Soraya Sáenz de Santamaría, a la tarda, Mariano Rajoy, Nuri de Gispert o Antonio Baños. L'exdiputat de la CUP admet que declarar davant dels presos serà complicat emocionalment. Aquesta setmana, el president del Tribunal, Manuel Marchena, no descarta habilitar divendres al matí si les declaracions són més llarg del previst. 8:35 minuts. Vox vol donar el tret de sortida de la campanya electoral de les eleccions espanyoles a Barcelona. Com ja havia anunciat, vol fer un gran acte el 30 de març a la capital catalana i el lloc escollit, al Palau Sant Jordi. Però sembla que no tenen tots els números d'omplir. Per això llegim avui el Confidencial Digital que des del partit ultra ja han confirmat que només faran servir la meitat de la instal·lació. O sigui que han demanat posar una gran tela negra penjada a mitja pista per dividir l'espai del Palau Sant Jordi. D'aquesta manera, l'organització redueix l'aforament d'entrada dels 17.000 assistents a 8.000. És el que ha previst Vox per intentar aconseguir la imatge d'un acte ple a vessar. Encara en clau preelectoral, Borja Semper ja ha presentat el seu nou vídeo de campanya per a les eleccions municipals del 26 de maig. I atenció perquè portarà cua. En el vídeo del candidat del PP a l'alcaldia de Sant Sebastià, Borja Semper, no hi ha cap referència al partit.
Sant Sebastià, Donostia.
En l'espot de Semper s'hi mostren imatges idíl·liques de Sant Sebastià i acaba amb un missatge clar de campanya. No és política, és Sant Sebastià. Com dèiem, entre aquest mosaic d'imatges no hi surt ni el logo dels populars ni es fa cap menció al PP. Però si no fos prou, en un moment del vídeo hi ha un petó entre dues noies. Un fet sorprenent tenint en compte que el partit de Borja Semper es va oposar al matrimoni homosexual i que de fet va recórrer al Tribunal Constitucional la llei que ho permetia. Els últims mesos, Semper, que també és portaveu del PP al Parlament Basc, s'ha desmarcat de l'estratègia del líder del partit Pablo Casado i del pacte amb Vox per Andalusia. A partir d'aquest divendres, tots els treballadors haurem de fitxar a l'entrada i a la sortida de la feina. El Consell de Ministres té previst aprovar un decret llei de registre horari que obligarà treballadors i empreses. Els primers a fitxar i a les empreses a portar un control diari dels accessos de tots els seus treballadors. L'objectiu d'aquesta mesura és perseguir l'abús que moltes companyies fan de les hores extres i, segons l'executiu de Pedro Sánchez, afavorir la conciliació de la vida laboral i familiar. I avui avança el Confidencial Digital que aquest decret també obligarà a les empreses a informar els seus treballadors de totes les hores que ha fet. Per això cada treballador rebrà mensualment un informe en totes les hores ordinàries i extraordinàries que ha fet, una informació que també rebran els representants sindicals. L'empresa haurà de conservar durant 4 anys els registres de jornada de tota la plantilla. 8:37 minuts. En plena campanya electoral, Pedro Sánchez ha demanat perdó a tots els exiliats espanyols en nom de l'Estat. Assegura que l'exili sempre és una situació abominable, però sense cap, fer cap referència al cas català.
El exilio es abominable siempre. No se me ocurre, amigos y amigas, una condena más terrible para un ser humano como es el abandonar a la puerta tu gente. Abandonar el paisaje en el que has crecido, abandonar tu profesión, abandonar tus objetos, tus costumbres felices, abandonar incluso tu propia lengua, abandonar, en suma, todo lo que eres, abandonar tu identidad.
El president espanyol va participar ahir en un seguit d'homenatges als republicans que es van exiliar a França durant la Guerra Civil, uns actes que es van fer en diverses poblacions de la Catalunya Nord, com Argelers o Cotlliure. on mig miler de persones van rebre Sánchez en xiulets i pancartes. La principal protesta va ser a Argelers, on Sánchez va visitar el cementiri dels espanyols i un antic camp de refugiats. Des del PP, Pablo Casado acusa Pedro Sánchez d'estar més pendent de remoure dictadures antigues que les actuals, en referència a Venezuela. Per això apela a l'esperit de la transició.
Que el abrazo que se dieron nuestros abuelos en el 78 no lo rompamos los nietos por un mísero puñado de votos. Defendamos la Constitución, defendamos la Concordia y defendamos incluso las letras de aquellos como Machado o como Federico que sufrieron algo, que condenamos igual que condenamos a las tiranías que están vivas.
Casado ho va dir des de Granada al poble natal de Federico García Lorca. 8 i 39 minuts. Els Mossos han detingut un home de 36 anys per suposadament haver violat una dona a Gironella, al Berguedà. Va passar dissabte a la nit en un carrer del municipi. Llegim avui al Regió 7 que, citant veïna de la zona, el presumpte agressor i la víctima es van discutir i ell la va agredir fins al punt de deixar-la immobilitzada a terra i violar-la. Els mateixos veïns expliquen al diari que de seguida van alertar els Mossos i que la policia s'hi va presentar de seguida i van poder detenir l'home. La víctima la van atendre a l'Hospital Comarcal Sant Bernabé de Berga. L'arrestat, que és romanès, s'espera que passi a mans del jutge entre demà i demà passat. Les víctimes d'abusos a l'Església estan decebudes amb la cimera que s'ha fet durant 4 dies al Vaticà. Avisen que amb bones intencions no n'hi ha prou i troben a faltar mesures concretes. També ha portat polèmica el discurs final del Papa Francesc. Ha culpat Satanàs dels abusos a menors dins de l'Església Catòlica.
Negli abusi noi vediamo.
En els abusos veiem la mà del mal. No perdona ni la innocència dels nens. És un instrument de Satanàs.
Uno strumento di Satana.
El Papa ha promès que portarà a la justícia tots els casos d'abusos a menors dins de l'Església i que no tolerarà els encobriments. Des de Roma informa la corresponsal de RAC1, Anna Bus.
Francesc va fer un discurs dur en el to, però sense cap de les mesures concretes que havia anunciat. El Papa només es va comprometre a portar els abusadors davant la justícia i va demanar un canvi de mentalitat.
Nessun abuso deve mai essere coperto.
Cap abús s'ha de tapar mai, tal com era costum en el passat. Tampoc menys tenir-lo, perquè la cobertura de l'abús afavoreix que el mal s'estengui i afegeix un nivell addicional d'escàndol.
Les víctimes tornen de Roma molt decebudes per la resposta del Vaticà. Francesc va defensar-se dient que la majoria d'abusos són en àmbit familiar, però no va parlar de què pensa fer amb els capellans abusadors ni tampoc què passarà amb els bisbes que els han encobert.
Escolta'm ara el comentari que signa la periodista i col·laboradora del món RAC1, Elisenda Roca.
Diumenge, Ciutat del Vaticà, se la regia del Palau Apostòlic, 190 líders catòlics, inclosos 114 bisbes de tot el món. Acabada la missa, arriba l'esperat discurs del Papa sobre l'escàndol dels abusos sexuals comesos per clergues. Les víctimes i tota la societat esperaven que el Papa Francesc concretés les mesures urgents que l'Església prendria de manera immediata després de 4 dies de reunions contra el que ell mateix va qualificar de plaga. En el discurs va insistir una vegada més en que s'havia de marginar els abusos amb mesures disciplinàries dins i fora de l'Església i va dir que cap abús ha de s'hi han cobert mai com era habitual en el passat. Però lluny d'explicar-nos mesures específiques o accions concretes per tal de prevenir abusos i de reparar els danys causats en el passat a centenars de víctimes i de castigar els delinqüents, va sorprendre dient: les persones consagrades escollides per Déu per guiar les ànimes a la salvació es deixen dominar per la fragilitat o malaltia humana i per tant es converteixen en eines de Satanàs, i que tots junts havien de prestar atenció i escoltar l'Esperit Sant. O sigui, molta reunió, però finalment ni van votar res ni van adoptar cap mesura, perquè la culpa de tot la té Satanàs. És a dir, que seguirem a les fosques, o més ben dit, a les tenebres.
Els amics de Carles Canut es trobaran aquest vespre al Teatre Romea de Barcelona per homenatjar l'actor i director que va morir al setembre. Mario Gas ha dissenyat un espectacle que barrejarà el teatre, les peces audiovisuals i la música. Arrencarà a les 8 del vespre al Romea, el teatre que Canut va dirigir durant any i mig, i participaran actors com Josep Maria Pou, Àngels Bassas i Joan Pera, periodistes com Joaquim Maria Puyal i Carlos Pérez de Rozas o l'exconseller Ferran Mascarell. L'homenatge servirà per recordar un dels actors amb més experiència del teatre a Catalunya. Carles Canut va morir al setembre als 74 anys amb 7.000 funcions a les espatlles. També va tenir una carrera extensa a la tele amb personatges tan populars com el Rafeques del Vostè Jutge, i també va fer cinema i doblatge. 2:45 del matí i els esports amb Repsol. Un penal que portarà molt, aixecarà molta polseguera absolutament inexistent sobre Casemiro, manté el Real Madrid a 9 punts del Barça a la Lliga. Els de Solari van guanyar 1-2 al camp del Llevant, però el resultat era d'empat quan faltava un quart d'hora. Va ser aleshores quan Casemiro va enganyar el col·legiat Iglesias Villanueva. El brasiler va fingir haver rebut una puntada de peu i el VAR, que la primera part havia convidat l'àrbitre a xiular unes mans del Llevant a dins l'àrea, no va veure que la jugada fos flagrant per rectificar la decisió. I és flagrant. Les reaccions des del bàndol madridista també freguen el surrealisme. Atenció al madridista Dani Carvajal, que tenia molt clar que havia estat penal. Ho pots defensar. El problema és com ho expliques. Declaracions a Movistar Partidazo.
Yo la segunda estoy a 25 metros, digo la patada. O sea que yo creo que si el VAR considera que es penalti, hay contacto y el árbitro lo determina así, es penalti, está claro.
Devia sentir el zzzz de la puntada a l'aire, perquè és el que es va produir, va ser una puntada a l'aire. I per la seva banda, atenció, perquè és molt interessant això que sentirem ara. Em falta un minut per 9:15. El director de Relacions Institucionals, Emilio Butragueño, assegurava que ell no parla mai dels àrbitres.
Ya sabes que nosotros no nos gusta opinar de los árbitros, esa es la verdad, nunca lo hemos hecho, siempre hemos dicho, queremos que exista el VAR y queremos que se utilice el VAR, y a partir de ahí ya lo dejamos para vosotros.
Nunca lo hemos hecho, diu Butragueño. Quedem-nos amb aquesta frase de Butragueño, nunca lo hemos hecho. Fa un mes i mig, dia de Reis, 6 de gener, el Madrid perd a casa contra la Real Societat, reclamant un penal del porter sobre Vinícius, que no va xiular ni ell ni el VAR. Emilio Butragueño, 6 de gener, 2019, Bein Sports.
Hay algo que no entendemos en esa jugada. Desde nuestro punto de vista parece que no se consulta el VAR en esa jugada, ¿no? El árbitro no ve penalti y el juego sigue. La jugada crítica del partido. Entendemos que es una jugada muy clara, que para eso está el VAR, ¿no? Digamos, se ha introducido el VAR precisamente para resolver este tipo de jugadas.
Nunca lo hemos hecho. El penal xiulat del Madrid també ha deixat reaccions a Twitter, precisament entre Carvajal, jugador del Madrid, i l'Atlètic de Madrid. Els matalassers des del compte oficial han piulat La noche de los Oscars ha arrancado lo grande. Una pel·lícula, la història interminable. Carvajal ha respost a l'Atlètic de Madrid. Os recomiendo la del corazón de la décima y undécima. Yo las tengo hasta en DVD. També l'exjugador de l'Atlètic de Madrid, Paolo Futre, hi ha dit la seva. Como piscinero número uno que fui, puedo decir que lo de Casemiro está en nivel Michael Phelps. Mis respetos. Per cert que Gareth Bale, l'encarregat de transformar l'1-2 amb el penal, es va treure del damunt Lucas Vázquez en una celebració que també portarà cua, se'l va veure molt emprenyat per encadenar suplències. Aviam què en diu avui la premsa esportiva sobre el penal, els àrbitres i el VAR. Informa Gerard Ballera.
El director de Mundo Deportivo, Santi Nolla, escriu justament abans de la doble visita del Barça al Bernabéu aquesta setmana, els àrbitres i el VAR han ficat a la Lliga Madrid quan estava fora. La campanya ha tingut efecte, les queixes del Madrid contra el VAR han aconseguit capgirar la situació. En la mateixa línia, Lluís Canut assegura que és un despropòsit més que torna a afavorir els madridistes que acumulen una col·lecció des que van posar en marxa els altaveus propagandístics per un penal no xiulat sobre Vinícius. Así, así, gana el Madrid. Mentrestant, el director del diari AS, Alfredo Relaño, també es contundent, los locales no ganaron por dos disparos al palo, porque Bardi regaló un penalti tonto y porque un linier imaginó otro, y afegeix el VAR, ese fantasma que recorre nuestro fútbol. Y al marca Roberto Palomar y pasa de puntetas, les vino el VAR a ver, el Madrid aprovechó las migajas de la tecnología y del nuevo fútbol para sacar petróleo.
En qualsevol cas, les distàncies es mantenen, el Barça és a 7 punts de l'Atlètic de Madrid i 9 més que el Real Madrid. Recordem que dimecres hi ha partit de Copa entre el Madrid i el Barça haurà de remuntar l'empat a 1, vaja, el Madrid també, i el dissabte 9:15, dissabte 9:15, partit de Lliga també al Bernabéu entre el Real Madrid i el Barça. Sobre el que va passar ahir a València i la victòria del Barça al Pizjuán, escoltem el comentari que signa el periodista de Mundo Deportivo i col·laborador del Món a RAC1, Edu Polo.
El Barça té a Messi i el Madrid té el VAR. És una reflexió que vam fer molts ahir a la nit després de veure l'escandalós penal amb el que els blancs van guanyar el Llevant. No crec en conspiracions arbitrals ni m'agrada el victimisme d'aquells que es creuen sempre perjudicats pels col·legiats. Simplement penso que el nivell arbitral és molt, molt fluix, són molt dolents i a sobre ara estan massa condicionats per la pressió mediàtica que reben des de fa unes setmanes des de Madrid. Només així s'explica que xiulin un penal com el d'ahir ara que tenen la possibilitat de revisar les imatges amb el VAR. Però com en aquest cas el Madrid surt afavorit, tranquils que la polèmica durarà poc. Si parlem només de futbol, ni Barça ni Madrid arriben a la setmana del doble clàssic en el seu millor moment de joc. El Barça depèn de Messi, i això sempre és una garantia, i el Madrid de Vinícius, que desequilibra molt, però defineix molt malament. Amb l'Atlético a 8 punts i el Madrid a 9, l'únic rival del Barça per guanyar la Lliga és el propi Barça. Si fa les coses mitjanament bé, el títol no s'escaparà. I dimecres a la Copa pot passar qualsevol cosa. Però després de veure com ha anat el cap de setmana, jo apostaria per Messi, perdó, pel Barça.
Avui es completa la jornada amb el Girona Real Societat a les 9, des de mitja hora abans de RAC1. Per cert, que en declaracions al Tu diràs, de RAC1, Christian Stuani, ha reconegut que el Barça va contactar amb ell al mercat d'hivern i ha revelat que no té clàusula escapatòria en cas de descens a segona. A tot això, el Manchester City s'ha proclamat campió de la Carabao Cup, la Copa de la Lliga Anglesa, contra el Chelsea, i els penals. Al final va acabar amb empat a 0. És el títol número 25 de Pep Guardiola, els mateixos com Mourinho, amb la diferència que el portuguès va començar el 2002 i el català ho va fer el 2008. 25 títols de 43 possibles, que és una autèntica barbaritat. Per cert, que el partit va estar marcat per l'actitud del porter del Chelsea, Kepa, el basc, que es va negar que el substituïssin abans dels penals. El porter arrossegava molèsties a la cuixa i l'entrenador Sarri el volia canviar per assegurar-se que tindria un porter al 100% a la tanda de penals. Doncs bé, Kepa des de la gespa s'hi va negar i no va voler abandonar el terreny de joc, tot i que el partit va estar aturat amb el suplent Willy Caballero esperant-se a la banda. Per la seva banda, Kepa s'ha disculpat a la xarxa i ha negat que volgués enfrontar-se a l'entrenador. La tarda va ser rodona pel City perquè la Premier, el Liverpool, va empatar 0 contra el Manchester United. El Liverpool torna a ser líder, però només li treu un punt al City amb els mateixos partits disputats i quan encara falten 11 jornades. A més, el Barça d'hoquei patins s'ha proclamat campió de la Copa a Reus després de guanyar 1-4 al Liceu, és la 23a Copa de la secció, i el Barça d'handbol s'ha classificat directament pels quarts de final de la Champions després d'assegurar-se la primera posició de grup, va guanyar ahir a la pista del Montpellier.
A Repsol no ens posem etiquetes. Per això ara t'oferim també electricitat. Perquè som energia. Tota l'energia que necessites, sigui la que sigui i siguis on siguis. Informa't ara de la nostra nova oferta d'electricitat i gas natural al 900 11 88 66 o a laluzderepsol.com i beneficia't a més dels millors descomptes en carburant.
Ho acabem de saber. TV3 dedicarà la marató d'aquest any 2019 a les malalties minoritàries. És la segona vegada que TV3 dedica el macroprograma a aquestes malalties. Per ser considerada minoritària, recordem que la malaltia ha d'afectar com a molt 5 persones de cada 10.000. Això fa que sigui molt difícil dedicar-hi recursos econòmics per a la recerca. En total es calcula que a Catalunya 500.000 de persones pateixen algunes d'aquestes malalties minoritàries. La marató de TV3 d'aquest any es farà el dia 15 de desembre. I el temps amb l'Heroi Merlín i amb la Mònica Usar. Bon dia, Mònica.
Bon dia.
Comencem una setmana sense pluja, sense fred, sense vent, sense neu.
Sí, serà una setmana estable, tranquil·la, de sol i només amb algunes boires als matins en punts de l'interior, trams del prelitoral, algun núvol baix a la costa, però en general setmana assolellada i a més amb temperatures que pujaran, especialment entre demà i dimecres. Avui al migdia l'ambient també serà molt sol, amb temperatures de 15 a 20 graus i ara mateix encara fa fred. Tenim, per exemple, 8 graus a Barcelona, n'hi ha 9 a Tarragona, 0 a Lleida i 3 graus a Girona.
Per cert, això el que ve... Però és que hem passat un cap de setmana de debò de rècord, no?
De rècord, sí. Hi ha hagut algunes estacions meteorològiques que han tingut la temperatura més alta mai registrada un mes de febrer. Per posar-vos alguns exemples, l'Observatori Fabra de Barcelona es van arribar als 22,2 graus. És la temperatura més alta en un mes de febrer des de l'any 1914, que és des de quan es recullen dades. A Sabadell, 22,2 graus, amb 11 anys de dades, o a Castell d'Aro es van arribar fins als 25,1 graus, superant el rècord anterior, que era de 24,5.
Anem al cine? A casa. Quedem per sopar? A casa. Valls de Saló? A casa. Qualsevol pla és millor a casa amb l'Heroi Merlín. Aprofita ara per millorar casa teva i converteix-la en el centre de tots els teus plans amb les nostres ofertes en productes de totes les seccions. Només fins al 25 de febrer.
L'Heroi Merlín. Dona vida a les teves idees.
I amb Norauto al trànsit, des del RAC comptant cotxes, Bernat Martínez, bon dia.
Bon dia, doncs, pel que fa al trànsit, a hores d'ara destaquem un vehicle avariat a la P7 a l'altura de Barberà del Vallès que deixa un carril tallat i provoca retencions en direcció Tarragona. D'altra banda, avui va estar encarregada la corona de Barcelona amb retencions més llargues de l'habitual a la C58, a la P7 i a la 2, també amb retencions ara mateix a la B23 en els dos sentits. I també s'observa un augment en la mobilitat a l'àrea metropolitana de Barcelona. Destaquem les dificultats en la circulació a l'enllaç amb el nus de la Trinitat, les llargues aturades també a aquesta hora a les dues rondes en els dos sentits a la marxa i les cues d'última hora a la Gran Via per arribar fins a Plaça Espanya. De moment és tot des del RAC. Bon dia.
A l'hora de viatjar, el camí més fàcil sempre és el de baixada. I això és indiscutible.
Per això Norauto baixa encara més els preus en més de 5.000 productes.
Condicions a norauto.es.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 parlant de festa, la que va gaudir i patir el cantant de Puerto Rico, Manny Manuel, al Carnaval de les Palmes. Atenció, perquè aquest artista formava part ahir del cartell de concerts que se celebraven en aquest anomenat Carnaval de Dia. Però una vegada a l'escenari va demostrar aquest senyor, Manny Manuel, tenir certes dificultats per seguir el ritme, per vocalitzar, per recordar les cançons o fins i tot per saber en quina ciutat actuava. Atenció.
Hey, 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 José, José, José.
Foster! Foster!
Un, dos, tres, dos...
¡Borracho!
Oye, una cosa, estoy muy claro. Que yo ya tengo 21 años cuando yo venía aquí. Y esta cosa es muy... Pero sigo siendo madre María. Pero que ahora la pajarita también. Ay, pero qué necesidad. ¿Para qué tanta problema? Dame batería, batería.
Batería. El públic va veure de seguida que el cantant no es trobava en condicions. Alguns fins i tot tenien clar que Mani Manuel anava com un gat considerable. L'espectacle era tan poc digne que la regidora del Carnestoltes, Immaculada Medina, va decidir a corre cuita sortir a l'escenari per desallotjar l'artista. I així va ser com l'anomenat rei de corazones va abandonar l'escenari. El seu representant juri perjura que no va veure que Mani Manuel consumís una gota d'alcohol en la seva presència i que el cantant hauria estat víctima de la mala reacció d'un ansiolític. No és per no creure en aquesta versió, però s'ha de dir que Mani Manuel té un historial d'incidents als escenaris per culpa de la seva addicció a l'alcohol que l'ha dut a més d'un programa de rehabilitació, que és en circumstàncies com aquestes el que haurien de controlar. Aquí segurament l'única persona satisfeta amb l'incident de Mani Manuel és la Belén Esteban, perquè recordem que algú ja ha superat la seva vergonyosa actuació al Carnaval de Santa Cruz. Va ser fa 12 anys quan va sortir a l'escenari ballant una cançó de Madonna i també va acabar deixant l'escenari entre els crits del públic. Aleshores, Belén Esteban es va poder eixugar les llàgrimes amb els 15.000 euros que va cobrar per aquella actuació, que no va ni assajar. A saber en què es farà passar a les penes el rei de corazones, Mani Manuel.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Escoltar, parlar, fer. Tres paraules que a CaixaBank defineixen el nostre compromís amb tu. Escoltem per entendre't. Parlem on vulguis i quan vulguis, però sobretot, junts fem que avancin els teus projectes i els de la societat. CaixaBank. Escoltar, parlar, fer.
El món a RAC 1.
4 minuts i les 9.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui, amb el director de La Vanguardia, Màrius Carol, els periodistes i escriptors Pilar Rahola i Antonio Baños, l'historiador i expert en comunicació Joan López Alegre i la jurista Laia Bonet, a l'Ull de Poll, Pere Mas.
Hola a tots, bon dia i moltes gràcies per ser aquí novament un dilluns al Tallat Parc.
On està l'Ull de Poll?
Efectivament, és una gran pregunta aquesta.
Farem un Ull de Poll a l'Ull de Poll.
Està en un caos circulatori.
Ah, no, no, però sempre ens critica, sempre ens posa... Qui ve avui, el Tiano o el Pere? El Pere, el Pere és el que ens renya a tots. Pere, Pere...
Això del mobile, que és una gran notícia, porta que molta gent es mou i que fa coses i...
Hi havia bastant més trànsit
que avui. He de dir una cosa amb el mobile, que ahir, per circumstàncies familiars de la vida, estava pel centre de Barcelona. He de dir que hi ha una cosa, que congrés és imparable. És a dir, tu saps la quantitat de gent, que a més són també a vegades, també ens pensem perquè venen de l'estranger, això és molt típic de les pel·lícules d'Albert Lang, ens pensem que venen de l'estranger, són molt intel·ligents. A vegades no ho són. Van tots penjats, molts penjats amb l'acreditació, porten, que això vol dir que és un am pel robatori.
Robeu-me, robeu-me.
Ara, la temperatura, el clima que feia, que fa aquests dies a Barcelona.
N'hi ha una botiga oberta.
Això sí, això és veritat.
Okay. No,
aquesta gent no ve a...
No, però, escolta, sí, segurament falta. És un acte d'intel·ligència. Quan tu tens la clientela, tanques les botigues. És un acte intel·ligent, fonamentalment lògic. Clar.
perquè el senyor de d'Indonèsia que ve amb el mòbil, mirar la botiga, el senyor va dir que tenia de barri, mirar la botiga de barri, a comprar un rap. Home, no.
El senyor del barri, no, el diumenge, això, si té un rap, si té un rap, aquest rap ja està passat.
No, no li afecta que vingui un senyor del mobile.
No venen a comprar raps.
Però una peixateria de barri ja pot tancar tranquil·lament, i una botiga de barri també.
Per això, però si jo no estic dient que tothom...
Màrius, el mateix mobile, els mateixos estrangers, amb l'acreditació penjadeta, si passegessin per Berlín, tampoc trobarien cap botiga oberta. I és una ciutat, jo diria, molt europea.
Si tu passeges per Londres, si tu passeges per determinats barris, determinats barris de París... si tu passeges per
però
Madrid...
Però a París tampoc trobaria botigues obertes. Com a
París,
molt,
París trobaria... Hi ha barris sencers. Per exemple, tot el Marais està tot obert.
Tot el Marais sencer.
Tot, sí, tot. I botigues de tota mena. Bueno, no sé.
A més turisme, més obert, és això.
No, no sempre, aviam, no sempre.
Jo crec que el diumenge hi ha zones de Barcelona que obren, però només unes zones, crec que és el Marais Magnum.
El Marais Magnum sí, cobra.
No?
Sí, el Marais Magnum.
Però en general tot està tancat, efectivament, com diu el Marais, tot està tancat. Deixeu-me afegir en aquest debat que avui és un dia de caos circulatori. Tothom està... amb el cotxe, tot i que, per exemple, el carrer Agó veig que ha anat molt bé, perquè Pilar Rahola i jo... Bueno, jo a la Pedregada acostumo a venir d'hora.
Jo sóc matinador.
Tu ets matinador, efectivament.
I la Pilar ve de més a prop.
Això és un... M'arribes potser massa d'hora i tot.
Ha passat alguna cosa?
No, que ve de més a prop, ja està.
Tu i jo hem de parlar.
Un moment, que s'ha
saltat. No,
ja tema.
Saltó la notícia?
Que no, que no.